Assessoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, com cada matí que ens patrocina Gestoria Fernández, que són especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Tenim els nostres tertulians preparadíssims avui dimecres. L'Alfons Romero, com podeu sentir, ja amb papers, eh? Bon dia, Alfons, que estàs aquí demanant els papers.
Amb el suquet.
Sí. El Xavi Esteve, que s'ho està mirant. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Que ve de sucar, eh?
Sí, sí, ho ha dit Narcís sí. Quintana. Bon dia, sí, sí, Narcís. Bon dia. I ara s'afegirà Antoni Calbó de seguida, que l'estic veient pel porter automàtic, que ja està pujant. Què portes?
No, he trobat una cosa d'aquestes surrealistes que...
Quan l'Alfons no entén una cosa, la porta aquí.
No, no, és que he sortit del despatx i encara no ho acabava de llegir. Una cosa que és que he vist la meva icona, eh? He vist la foto...
I no ho podies evitar, perquè l'Aixis la pot citar...
La Marta Felip, que feia dies que no en parlàvem d'ella, no?
Sí.
Per la Marta Felip, bon dia, Toni. La Marta Felip i un conjunt de dones que encara més barat més, no? És a dir, aquestes noies s'han apuntat a una associació que se'n diu Ànimes. I vàrem començar amb un acte que se'n diu Ànimes de Barcelona. I vàrem portar la Tocino, no la Galufo, la Tocino, que havia sigut ministra del PP amb l'Aznar, no? I que va fer, segons diuen elles, una gran conferència. Penso que no ens varen perdre res, eh? Però aquestes noies s'ajunten, i aquí és on també em fa una certa angúnia, perquè veig algunes figuerenques, i quan aquestes figuerenques s'ajunten és per fer algunes coses pues, políticament no gaire correctes, no? I és això el que em preocupa.
Ho ha rectificat tot, eh?
Sí.
Bé,
què fan aquestes noies de les Ànimes?
No se bueno, sap. Que, no se sap. Persones que tenen alguna cosa en comú que s'ajunten per parlar de temes que els interessen.
Ah.
No ho sé. No ho sé, per lo poc que he llegit només el titular, dedueixo que podria ser això, Toni Calbó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Digue-li alguna cosa, Alfons.
Alguna cosa.
Sisplau, gràcies. M'aporta
Marta...
aquí la notícia grapadeta.
Marta Felip, Dani.
Total, per mencionar la Marta Felip.
Home, ja m'estranyava que feia molt de dies que no sortia.
Clar, i ara ha sortit,
ja
de l'armari, sortit de l'armari i surt amb aquest grup que no proposen res. No?
Les Ànimes del Purgatori era un model
bé,
de vestit de la pel·lícula Roma d'en Fellini.
Molt bé.
Quan hi ha aquell desfile de capellans i monges.
Nosaltres tenim l'associació Tertúlia i què fem?
Tenim l'associació.
No tenim ànima.
Però som dels tertulians i a vegades ens ajuntem, no?
Ah, sí.
El que passa que no sortim a la premsa.
Una vegada l'any a sopar, no?
Bueno, però ens ajuntem cada matí per fer la tertúlia, no sé.
Jo crec que això, en Josep Pla, que és el gran il·lustre... escrit al català, en diria d'això una collonada, no?
Sí.
Però, esclar, això no és políticament correcte. No
jo no sé
dir.
Per què li deixo portar coses i li deixo comentar, però bueno, amb les temes importants que hi ha, com per exemple la sequera, que estem tots pendents de si plourà o no plourà, diuen que ha de ploure tant i tant, i van caure quatre gotes aquí.
Però, Mercè,
no sé pas.
Per què, tu que ets periodista, per què creem els diaris?
Perquè hem d'emplenar pàgines.
Ah, clar, ara ho entenc.
Tu no sabies que un diari un negoci?
Jo hi vaig participar no, no germa... un i va ser pèrdues.
Saps que no són germanetes de la caritat, no?
Sí, sí, sí.
Que no ho fan gratuïtament. Anem a fer un diari en paper perquè la gent estigui informada. Sí, vale, és el que volen, però en realitat el que volen és vendre.
I que l'únic cert és la data i les esqueles. Tot lo demés...
A vegades ni les esqueles.
Jo, ara,
no, Toni?
Està molt malament això de les esqueles. Sí, no.
I no és per posar en dubte la feina que fan els meus companys.
És que ara pots anar a saber qui enterren avui per internet. No?
Però és com tot.
I les esqueles tot... del punt, que eren les més... ja no són les esqueles.
Però,
ja.
això és com tot. En el món capitalista tot és... Evidentment que, clar, hi ha mitjans públics i hi ha mitjans privats, això és evident, però el que vols és tenir audiència i fer coses interessants perquè hi ha molta gent que t'escolti, en el nostre cas, no? Perquè nosaltres estem a ràdio, o en el cas dels diaris, que la gent compri el diari o et llegeixi. Clar, si... o temes de xarxes, gent que et segueixi, no? O quanta més gent et faci el like, vol dir que més gent ho haurà vist i et seguirà i tu podràs difondre aquells missatges que tu vulguis doncs a més gent. Per tant, no sé, una estratègia és fer que sortir doncs, gent coneguda o molta gent...
Si jo
faig sortir, doncs, no sé, les fotos dels Reis, per exemple, m'ho invento, dels Reis de l'Orient, abans que em diguis res, que surti molta mainada, doncs hi haurà molta gent aquell dia que comprarà el diari. Sí o no?
O sigui, tu creus que...
No, jo no puntualitzo en aquesta notícia i no vull opinar sobre aquesta notícia.
Aquests de l'Empordà
no
han fet caixa amb aquestes noies.
Jo no opinaré pas, sobre aquesta notícia, bueno, que no he llegit i que no sé d'on baixa.
Jo tenco tot el tema, però si hi ha alguna senyora que ens escolta, que no faci d'ànima de canti i que s'apunti amb aquestes noies, perquè pot quedar molt malament, eh? No.
Bé... Val. Jo ja t'he intentat treure el tema de la sequera i m'has fet un... es diu en futbol? Un dribbling?
La sequera no, les olives s'estan inflant ara.
Tot i que diuen que aquest any l'oli baixarà. El preu de l'oli baixarà, us porto unes notícies.
Però aquest oli baixarà des de l'any passat, no? D'aquest any, no?
Perquè d'aquest any te'l vendran l'any que ve, no?
Ahir llegia que en els últims 3 anys l'oli s'ha augmentat un 183%. Per tant, ara encara que baixi un 10%...
És caríssim. O sigui que l'oli que estàs comprant ara és l'oli de l'any passat. El que te vendran
serà l'any que ve. Poseu-s'hi, jo que m'hi poso a fer oli, poseu-s'hi, veureu que no... És el que és, no? No és ni car ni barat, però no és fàcil fer oli, eh? No.
Ja ho sabem, que no hi ha res fàcil en aquesta vida.
I si comptes el que hi poses... d'adobs i de feina...
Jo crec que tots estem d'acord amb que els pagesos en general s'han de guanyar la vida.
Exacte.
El que passa és que tenim una estructura muntada que quan hi ha... passa igual com amb el petroli. Quan augmenta, augmenta ràpidament i augmenta més del que tocaria i després quan tornen a baixar els preus, doncs això, noi, escolta, sembla que tinguin rampa i no puguin baixar.
Sí, perquè el mateix que ara que ho dius es passa amb el petroli. Immediatament que puja el petroli, les gasolineres pugen.
Sí.
I aquell petroli potser té 6 mesos, que estava baratíssim.
I a l'oli també ha passat el mateix. Sí. Van, molt de truts tenien ple les tines, i de cop i volta, això que diu Antoni, sobretot l'últim any la pujada va ser espectacular, i per tant qui tenia la tina plena va multiplicar per 2, no? El valor, vull dir, en aquest sentit...
Bueno, la sequera afecta a l'agricultura, però, clar, estem tots molt pendents de si hi haurà restriccions de nou o no, que si no plou, segurament és el que podria passar.
Jo l'únic que pateixo és si em posaran una dessaladora allà a Llers o no me la posaran. Això sí que no.
I ho diu amb fina ironia, en pordanès.
Arribar al camp i obrir l'aixeta, fantàstic, no?
Però que sí que és un problema, perquè, clar, ens diuen que depenem d'una cosa que no podem controlar. O sí?
Home, si transformem l'aigua de mar en aigua útil...
No, jo parlava de la pluja, si la podem controlar.
Ah, per això, si anem per aquesta direcció, tot i que és molt car muntar-ho, però ho fem. I això genera... Per això confio a Tallers tenir una aixeta, eh? No,
sí, sí.
No he abandonat aquesta idea de...
Tenir una aixeta no és gaire problema, el problema és que sí, ratlli.
Exacte. Tu pots muntar una aixeta en una paret, perdoneu, si vols.
Perdoneu, en tenia 7 o 8 aixetes en els dipòsits de 10.000 litres, s'ho va passar als nostres amics, els gitanos, que eren de coure, i ja no hi són.
És que els havies d'haver posat de ser inoxidable.
De plàstic,
o de ser inoxidable, de o alguna cosa que no fos tan sí, de minera, home, és que els estàs provocant. No ho veus?
Sí, els poses allà davant. I passen i pum.
Xavi Esteve, ja no va, que estic fent el teu paper.
No, no. Jo el que veig és que no tenim, o sigui, no hi ha solució a la pluja. Ja podem restringir.
Estem d'acord amb que no la podem controlar?
No.
Perquè hi ha qui diu que sí, que es pot controlar, no, i que s'estan fent coses perquè no plogui. Que s'han fet coses i això ha provocat que no plogui.
No. Jo, per exemple, estic veient que aquí no plou. Vull dir, no me diguis ni a Barcelona, no ni a Girona, ni a l'Empordà, no plou.
Mira aquests dies, plou arreu de Catalunya.
Menys aquí.
I la previsió d'aquí.
Aquí no plou, clar, i això és un problema. I
però després... llavors ja qui et diu que el tràfic dels avions, que trenca els núvols i això fa que no plogui.
No, jo no hi crec.
No ho sé, jo ho plantejo aquí perquè també, com a tema més.
També pots dir que trenca a l'AVE o hi ha més autocars o hi ha més camions o l'autopista...
L'AVE no va pels núvols.
No, però és que és això. Pues, jo penso
potser els
que...
bitllets sí, que van pels núvols. Però...
Jo penso que no toca. O sigui, no sé si ara ja actualment em sembla que hi ha una... O sigui, el temps, cada X temps canvia. No sé si són cada no sé quan, 5, 10, 10 anys, el cicle va canviant. Tens una temporada que és molt de fred i després tens una temporada que és molt càlida. I a mi em sembla que ens toca aquesta, la càlida. No sé si és veritat o no, però ja comencen a dir-ho. Fa 10 anys o fa no sé quants anys passava el mateix. Hi havia un temps que eren, no sé si eren, m'ho invento, no sé si és 10 anys, 15, però hi ha un temps que és molt sec i hi ha un temps que és molt plujós. I ens toca, em sembla que ens toca...
Tenir una sequera important el 2009, clar, llavors, no?
I a mi me dius, hòstia, és que a Barcelona plou ja, però és que aquí no.
Sí, però no amb alguns informes dient que la península ibèrica d'aquí 10 anys... La desertització començarà per Andalusia i, per tant, d'aquí 10 anys, de meitat de Madrid per avall, serà un paisatge sec, el desèrtic.
Sí, desèrtic, sí, això comencen a dir.
Per tant,
sí.
Coses que sí que canviarà.
Sí, però també comencen a dir que tens un cicle després de molta gel. O sigui, ara tindràs cicle de molta calor i després tindràs un cicle de molt de gel, molt de fred.
I aquí també tenim el Departament d'Agricultura, sortosament l'han tornat a dir agricultura, no aquella collonada que va posar aquella dona. Parla de que hi ha municipis i hi ha afectats pel canvi climàtic. Llers, el meu, m'està dient, escolta, cuidado, no planti, per exemple, no planti determinades coses si no té un peu sec, perquè no creixeran, no? És a dir, hi ha un mapa d'aplicació ja del canvi climàtic, no? Que afecta petites coses, bueno, no tan petites, no? Perquè si tu dius vaig a plantar abricocs i t'equivoques amb el peu, doncs, com ho hem vist allà...
Quan diu el peu es refereix a què pots empaltar...
Empatar, sí, amb un peu de sec, de territori sec.
Sí, però pels que no remenem l'agricultura, a vegades ens ho has d'especificar perquè potser no ho entenem.
Clar que sou urbans, és veritat.
A mi el que em preocupa és el preu. O sigui, cada vegada pujarà més el preu, cada vegada gastaràs poder la mateixa aigua i pujarà més el preu. I aniran pujant. I després te diran que falta aigua. Clar, no ho sé.
El preu i els impostos que van...
Bueno, els
preu,
impostos és una altra, és una altra història.
Hem de pagar la dessaladora.
Si us heu dedicat a veure què passa al rebut de l'aigua... Doncs,
Narcís, com ho veus?
Home, jo penso que el temps, la pluja, no es pot controlar, però sí que es poden fer molts esforços per intentar solucionar, des del punt de vista polític, per dir-ho d'alguna manera, la situació aquesta, perquè hi ha molt de països, només hem de veure els països àrabs i tot això, el que han fet, que estan en un desert i tenen allà més aigua potser que nosaltres en aquest moment. I en els moments, per exemple, el 2008, que hi va haver-hi una sequera, que ja es pensaven prendre mesures per evitar-ho, quan va tornar a ploure, tot això ho tornem a fotre al calaix i, bueno, ara ja plou. Mm. Les coses s'han de fer i tenir-les fetes perquè de pressa i corrent passa el que ens passa sempre.
O sigui, només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, no?
Quan trona, però ara ja ni trona. Quan trona potser sí, però...
Ara ja no trona. No.
I el de l'Empordà és cert.
Sí.
L'Empordà és una zona que no plou. totes les comarques de Ripoll, Bemont,
i sobretot,
aquí no plou.
Velles reflexions que havia fet l'Empordà, el canal de l'Empordà, per exemple, no? De lligar el que és avui Boadella amb Crespià i fer un enllaç entre ells, el que és el canal de l'Empordà, i a partir d'aquí fer baixar canals secundaris per fer agricultura de regadiu. És el treball del Joan Total, no? Medios para levantar l'agricultura, etc. Tot aquest esforç que va acabar després reduït en el franquisme, en l'embassament de Boadella i els canals de l'Irida per regar a l'agricultura, s'han transformat en canals d'aigua de boca, no? Ara aquests canals porten aigua a Llançà, a la Jonquera, em sembla, també. I, per tant, el 100% d'aquesta aigua prioritàriament va a l'aigua de boca. I els pagesos els diuen, escolti, aquest any no planti blat de moro perquè no hi haurà aigua, no? I, per tant, aquesta part de l'agricultura intensiva que no es podrà fer. No?
Jo tenia un hortet a Figueres, precisament, sí, i amb un pou molt bonic, i he vist durant els anys que aquell pou anava baixant, fins ara, que hi ha un pam d'aigua.
Ah,
i mira que és una zona dels al·luvial d'aiguamolls, que té una capa freàtica molt alta i va baixant tot.
Però amb el que deia ell, si, per exemple, a Vilanova de la Muga, vas a la plaça, veureu que la font pública té la data de 1868, que també va ser, com dius tu, també hi va haver uns anys de sequera, aquest cicle també ja es havia produït, no? El que passa és que jo no, diria que no és aquest mateix cicle recurrent que va repetint, sinó que ara se'ns complica amb unes altres variables generals del clima, no? És a dir, aquest cicle sí, però en un marc de preocupació i de regressió, perquè, per exemple, l'Empordà, amb aquests canvis, no?, que ha anat fent, ja no es podrà plantejar si podrà fer una agricultura d'horta, no? Per exemple, o Figueres, l'hem perdut, aquesta agricultura d'horta, no? Semblava que amb el pla general aprovat, perquè a dins els tallers de participació va sortir aquesta proposta d'agafar les zones d'horta de Figueres i tornar-les a rehabilitar i no s'ha fet, no? No s'ha fet.
Però, clar, estàveu parlant de l'aigua de boca i l'aigua de regar de l'agricultura, clar, és lògic, no?, que es prioritzi l'aigua de boca.
No ho sé, jo no ho tinc tan clar, no? És com dir...
O sigui, hem de regar...
Potser veurem, però no menjarem.
És lògic que allà hi ha la meitat de la població a Barcelona i l'àrea metropolitana, i per tant aquests manen...
Però l'ésser humà es mor, si no veuen...
Doncs miri que no cardin.
Si no té aigua...
No, vull dir, per exemple, aquests models de conurbació haurien d'estar prohibits per llei, també. Vull dir, per tant, donem per sentat que això és fantàstic, però Barcelona com a model, les proves, no? Les proves, els creixents problemes que van sortint a la ciutat, d'una ciutat que es va desdibuixant, és una macro no sé què, però vull dir, aquest no és un model de creixement ni d'instal·lació. Vull dir, allò que els pares de la Mancomunitat havien pensat, una sola Catalunya, fer el telèfon per portar el telèfon a la Vajol, fer carreteres amb un pont per portar el cotxe, tot això era perquè s'havia d'entrellaçar un país entre ell, no? Això, fer xarxa.
Networking, que deia.
El networking aquest, no?
El networking.
Bueno, però en canvi hem donat prioritat a Barcelona. Àrea metropolitana... habitatge metropolità...
És una estratègia de país que s'ha escollit com se'n podia haver escollit un altre, no?
Vols dir que l'hem pogut escollir, aquest país?
Bueno,
no ho sé.
Bueno, l'han escollit, perdó.
Algú
l'ha
escollit,
potser
sí.
La persona del temps verbal no és l'adequada.
En Socias, en Núñez i Navarro, faríem una llista de gent que ha escollit aquest model de creixement, que va en contra de repartir el territori més equilibradament, no?
No, jo penso que aquí hem estat dient que estem a dintre d'uns cicles, diguem, no? però jo em més sembla, conscient que no potser estem a dintre d'un bucle.
Un bucle.
Perquè, sí, perquè recordeu que fa uns mesos es donava ja per fet que es posarien unes desaladores provisionals i que se'n posarien no sé quantes. Com que vam tenir una primavera més o menys humida, i va semblar que els pantans es tornaven a recuperar una mica, doncs tot allò ja va quedar aturat altra vegada. I és que dius, home, això és un bucle, perquè tornem a fer el mateix que vam fer el 2008. Ara ho hem fet a escala més petita, però ho hem fet igual. I si ara la tardor acaba ploguent, com els meteoròlegs diuen...
Bueno, estic mirant el temps i per avui...
De moment cada dia és demà que plourà. Però bueno, si aquesta tardor és una mica plujosa, doncs altra vegada tornem...
S'oblidarà.
Sí. Això són temperatures, això que estan posant, o no? Perquè és que no ho estic entenent.
No, pluja.
Ah, pluja, d'acord.
El que dèiem.
Ara, però no l'anterior.
No, permeteu-me una cosa, perquè s'està anunciant una desaladora gran a l'Alt Empordà pel 2032.
Sí, sí.
Deixeu-me riure. I torno a dir-ho.
No t'ho creus?
No, home, no. És impossible. Escolteu-me una cosa. Jo crec que s'enganya la gent d'una forma bestial. És impossible, coneixent l'administració pública, estem al 2024, falten 6 anys. Primera, triaran uns terrenys i el que està a l'oficina allà a la Generalitat diu, tu tria allà on vulguis perquè sortiran plataformes de protesta i entre que protestem i no protestem i aquí sí, aquí no, ens anirem al 2030. Ara no es pot
però
fer...
Però el macroparc eòlic...
El parc eòlic és diferent que hi ha... Escolta'm una cosa, el parc eòlic... No, el parc eòlic és diferent, us ho dic per què, perquè ja hi ha unes empreses interessades a guanyar molts calés que són els que financien les campanyes electorals. Punto. Fet aquesta frase, us diré que el que és l'aigua, el que és la desalinadora, coneixent l'administració pública, si el 2040 tenim la desaladora, serà un èxit. Però el 2032... Haver triat uns terrenys en una comarca en què aquí qualsevol cosa la gent protesta de seguida i fan al·legacions i no sé què, pensant que l'administració pública, el finançament va com va, tinguem que fer canonades, que hi ha expropiacions pel mig i coses aquestes, treueu-vos del cap.
Toni, ets molt pessimista. Sí, tu has de tenir una mirada positiva. Per exemple, mira Rodalies, com quin traspàs més bonic que s'ha fet i que ja s'havia fet un fa uns anys enrere i que d'aquí 10 anys encara tornaran a fer un altre traspàs. Clar, tu només mires lo negatiu.
No, jo miro la realitat perquè,
perdoneu-me,
quan es va fer el traspàs aquest de Rodalies, que no va ser cap traspàs, no. Jo vaig dir, va venir en Jordi Pujol, li van donar uns adhesius que en lloc de Cercanías posava Rodalies, sabia que allò era l'únic que es posaria als trens, que els canviarien allò Rodalies por Cercanías, és el gran èxit que vam aconseguir, res més, però ell venia content perquè el dinar a Madrid l'havien pagat els del Ministeri. El dinar a Madrid d'aquella reunió i els adhesius, poder fins i tot els adhesius de Rodalia Cercanías els havia pagat el ministre. Jo, i amb això el poble estava content.
No sé, després d'aquest al·legat jo no sé com continuar el debat. Jo estava mirant el temps.
La ràdio hauria de tenir la bandera pirata, després d'aquest despits del director.
No, però si és
pirata llibertària.
Llibertària.
A veure, el que m'emprenya és que enganyen a la gent. Series bé. Mira, el 2030, però, el 2032 no hi haurà desaladora. Igual...
Aquí està la qüestió.
El
que penso és que fins al 2036, no? De ser la... bueno.
2036 o 32?
Bueno,
32.
El que penso és que d'ara fins al 2030 i pico, jo penso que aquí a l'Empordà...
Necessitem aigua ara.
Tots els pagesos hauran de canviar tots...
El cultiu.
Tots. Sistema tots. I això em fa mal, eh? I això em fa mal dir-ho, però és que és així.
Si hem de canviar el cultiu, potser hem de canviar la forma de menjar.
I de regar.
S'hauria de canviar.
I el cultiu, la forma de regar.
També. Cultiu, forma de regar, forma de panys...
Si hi ha menys aigua, algú ha dit, on penso que és tu, el món àrab, que ja va ensenyar als jueus, quan eren jueus, seriosos...
Què vols dir, que ara no ho són?
No, ara són uns bandarres.
I penso també que
feien els quibuts amb el gota a gota.
Si això canvia, el turisme també haurà de canviar. Naturalment, fins al 2030 i pico, segur. Vull dir, clar, jo no sé.
Què vols dir que haurà de canviar? Cap a on haurà de canviar? Hem de replantejar el turisme per el tema de l'aigua?
Jo crec que sí.
Que sigui un turisme més ecològic?
És que el que necessitem és un canvi de cultura que ho afecta tot.
Clar, és que és això.
I començar a considerar l'aigua gairebé com el petroli.
Clar.
Un bé preuat que s'ha de...
És que això afecta
tot. S'ha de vetllar per
ell. Si te canvia tot, afecta tot. Clar, és que això va rodat.
Però clar, potser com a consumidors, o sigui, clar, desapareixeran productes alimentaris, per exemple, per la sequera?
No ho sé.
O els que necessiten més rec seran més cars,
per exemple,
i no els podrem menjar,
per exemple,
no ens els podrem permetre.
L'alvocat consumeix més aigua que el tomata.
Sí.
Si comencem per aquí,
però
no sé el que
vulguis. Nosaltres allers hem fet tomata amb aigua de pluja i passar a un dipòsit abans que, abans que m'ho robessin els gitanos, la gent. Passat el gota a gota i surt un...
Fem un crowdfunding per regalar-li unes aixetes al fons, sisplau.
D'aquí poc, aquí tots en lloc de robar-te la instal·lació, et robaran l'aigua.
Sí,
perquè serà més, això, els hi sortirà més a compte, no? Més rendible.
Boníssimes, les tomates.
Boníssimes. Sí, boníssimes. Sí,
perquè després, tenen menys aigua i
tenen més sabor.
Emergeix el gust de la tomata.
Després, no sé, dic tomates, però imagineu-vos tot el que són productes que necessiten molta aigua. Això haurà de canviar? O no produint aquí a l'Empordà i comprar de fora? Perquè
clar, però l'arròs, per exemple, que es, bueno, potser diré una tonteria, però es fa per una inundació, no? Els camps d'arròs.
No
clar,
sé,
per
que
exemple,
no ho sé.
A Pals, tots aquests llocs, Plat de Moro, per exemple, no? Que necessita molta aigua, també.
Hi ha varietats d'arròs que
ja no
es poden cultivar perquè necessiten molta aigua.
Ja. I al revés, revés estan fent proves amb gota a gota també per fer l'arròs, que seria el que diu la Mercè, sense la inundació.
I després estàs entrant en productes genètics, canviats genèticament.
Perquè no necessitin tanta aigua, no?
Clar, vosaltres esteu parlant d'arròs. I un arròs que necessiti més de la meitat d'aigua, o tres quarts de l'aigua, que no necessita gaire aigua, es pot fer? No ho sé. Tomates que necessiten aigua, productes que necessitem ara actualment aigua, que no hi hagi hibridament, jo suposo que ja estan posant tot en línia.
Però això que deia abans l'Alfons dels empels, no? Del peu, que deia ell, que jo li... Això ja és una manipulació genètica, d'alguna manera. No és de laboratori, però...
No, clar, clar, però és que...
No, ben bé, genètica no.
No, genètic no, però ja estàs hibriditzant d'alguna manera, no? Perquè aquella planta et pugui subsistir.
Aquí a la comarca s'han fet proves en aquesta zona que en diuen de la Pireta, anant per la carretera de l'Escala a l'esquerra, entre Alfà, Fortià... més o menys per allà, ja s'han fet ja plantacions de préssecs, així, amb peus molt secs, no? I ha funcionat bé, no? I els que estem en el Terra Prim, que és el territori immens de la comarca, també han fet proves amb això.
Però és que potser hauríem d'haver canviat el nostre consum abans, no?, de veure les orelles al llop.
Ja, però és que m'estàs dient un consum, però també haurem de canviar la cultura catalana, i això toca més els nassos. Perquè la cultura catalana, si tu agafes i mires tot el que és la cuina, molts són estofats, són coses bullides, sopes, tot això s'ha de canviar. Els xinos, tu saps, bueno, la gent sap, xinos japonesos, tots són saltejats per aprofitament. Vull dir, això ho fan saltejats per aprofitament.
Per no haver de gastar aigua.
Exacte. Vull dir, clar, nosaltres que hem
d'agafar... També cuina molt al vapor, eh?
Sí, però ells tenen una cuina que el que fan és... saltegen moltíssim i s'aprofiten molt, sobretot el foc, aigua, tot això ho saltegen. Nosaltres no, fem molt estofats.
I plats de molta llarga cocció, amb el que això comporta de despesa energètica.
Exacte,
també,
vull dir,
no?
Clar, què passa? Si no tenim aigua, la cultura catalana haurà de canviar d'aquesta manera? No ho sé. Jo no ho sé.
Bueno, és que canviarà per força.
No, però jo estic dient, no la cultura catalana, sinó jo estic parlant de l'Empordà. L'Empordà és una zona molt seca. A partir d'aquí, jo ho sento molt, però els pagesos no sé què hauran de fer, però alguna cosa hauran de fer. Ja, per exemple, hi ha canvis d'arbres. L'altre dia vam parlar de cirerers. Es canvien cirerers, posen olives. Es veuen canvis. No ho sé. Això afectarà? Jo crec que sí.
Sí, però
fins al 2030 i pico, jo penso que sí.
Però les olives també queden afectades.
Sí, no, clar.
Sí, llavors el 2030, quan tinguem aigua, ja podrem tornar a canviar estarà per tu?
No, perquè hauràs fet un camí, jo suposo, dedueixo que la
no
gent...
Que no faràs.
Jo suposo que dedueixo que la gent ja s'ha posat les pines i haurà de fer un camí fins al 2030 i a partir del 2030, com diu Antoni, ja veurem, a veure què passa.
Potser plourà.
Aquí hi ha una cosa molt clara.
No ho sé.
Aquí hi ha una cosa molt clara, i com diu en Xavi, haurem de canviar moltes coses perquè jo crec que acabarem que l'aigua de boca, l'aigua de rec, tot això seran de desalinitzadores i d'aigua de reaprofitament de les depuradores, perquè no podem, tal i com està la situació, clar, i com estem veient, no podem confiar-los amb l'aigua dels embassaments. Que si plou, millor, tancarem la desaladora un temps. Però, bueno, si no plou, malament, eh?
Perquè no ho podem deixar tot a una sola...
No podem deixar tot a una sola
carta. Ara esbrarem en Narcís, que deu veure aigua de la Jonquera. Aquesta canonada que va de la depuradora de Figueres a tocar el teu restaurant a Molins, que va a la presa dels canals de rec, la part esquerra, Narcís, ho sé tot, d'aquí pocs dies aquesta aigua depurada de Figueres l'abocaran allà i allà la distribuiran pels canals. I un d'aquests canals va a la Jonquera.
Això tant, vol dir que l'aigua de la Jonquera que perdrà qualitat?
Bueno, haurà de tenir un tractament, a part de bacteriològic, doncs també de qualitat.
O sigui, a veure, amb això dependrem, dependrem que els de Figueres pixin molt perquè tenia aigua, no? Dependrem que els de Figueres pixin molt perquè tinguin aigua altres pobles, no? O els pagesos per regar.
Si fos tan fàcil, no? Tots a fer pipí.
Sí que t'acompanya't en el sentiment, Narcís.
Bueno, i una altra cosa que han de fer l'administració és mirar de no tenir tantes pèrdues d'aigua com hi ha.
Això és importantíssim. Ahir comentàvem a l'escala que hi ha moltes pèrdues d'aigua.
Hi ha una mitjana, llegia ahir, hi ha una mitjana a Catalunya de pèrdua d'un 20% de l'aigua. I que és molt, sobretot en temps de sequera.
20% és molt, eh?
Ja, però això és un problema dels municipis.
Sí, que no han fet les coses, no?
Aquí a Vilafant, fa 10 o 12 anys que s'està invertint 150.000 euros com a mínim cada any en renovació de xarxa, o sigui, portem una feina feta de fa 10 o 12 anys enrere, i altres que en 10, o sigui, a dia d'avui, el cas de l'escala, pràcticament no s'ha fet res.
Clar, llavors, quan hi ha sequera o quan d'allò, és quan veus que aquesta feina no s'ha fet, i aquesta feina no es fa en dos dies. El que deia en Toni, aquí a Vilafant fa 10 anys que ho estan treballant. I municipis grans, estem parlant de l'escala, estem parlant de Vilafant. Si no ho fas de mica en mica, no ho pots fer tot de cop.
Una altra cosa que s'ha de fer és recollir l'aigua de pluja. I això afecta l'administració aquí... i afecta els privats.
Tenim cultura, nosaltres, de recollir l'aigua de pluja?
Oh, l'haurem de tenir,
És el que,
és allò que dèiem del canvi de cultura.
I ara jo vull dir una cosa. I ara vull dir una cosa que em direu, ets que per què et preocupes per aquestes coses? No, clar, guardar l'aigua de la pluja, però quan pugen les temperatures, el mosquit tigre, que ens diuen, sobretot, no m'agatzemem aigua.
Però guardes amb dipòsits.
Dipòsits
han de ser dipòsits tancats.
El meu germà viu a Garriguella i té 4 dipòsits de 2.000 litres, en un lloc ben tancat amb obra i tot això, i tota l'aigua del teulat de pluja va en aquells dipòsits, per regar el jardí, per la piscina, per el que li faci falta. I això, amb un pis, amb un bloc de pisos,
és més complicat de fer.
Però amb cases com ara Vilafant, que són cases unifamiliars, tothom pot posar uns dipòsits, recollir l'aigua de les canonades de la pluja i anar al dipòsit.
Jo sé que quan tu et fas una casa, ara t'obliguen a que una part, ara no, perdoneu, no recordo el tant per cent, ho sé perquè tinc familiars que s'estan fent cases, que m'ho diuen, no? Que els obliguen a que no sigui tant per cent de l'energia que consumirà la casa, sigui energia renovable. Bueno. No hi hauria també, no ho sé, Toni, tu saps més bé que jo, també una obligatorietat de que l'aigua de la pluja fos reaprofitada i l'aigua de la casa
això
també
fos un circuit tancat? Això de l'energia fa molt de temps ja que hi és, sobretot en tema d'aigua calenta i així. Però de la mateixa manera que el tema de l'energia... diguem, s'ha fet una normativa, s'haurà de fer també pel tema de l'aigua. L'administració té la gran missió de fer una doble canonada de conducció a les aigües brutes de les que no són brutes. Però, és clar, això funcionarà si el particular, en el moment de fer la connexió, connecta cada cosa en el seu lloc, perquè si el particular no ho fa, anirà tot a aigües brutes. Però clar, això però... voldrà dir una altra normativa i voldrà dir un canvi de cultura.
Sí,
però
ja que
s'ha fet, tot i que en molts municipis no està fet, està fet d'aquella manera, que les aigües pluvials vagin separades de les aigües brutes, aquestes canonades d'aigües pluvials en els municipis com Vilafant, que en molts carrers ja ho tenen, doncs en lloc d'anar al rec, haurien d'anar a un dipòsit. L'aigua pluvial dels carrers, després ser tractada...
Però això no es farà d'avui per demà.
No,
això, com tu deies abans, s'ha de començar i anar fent...
S'han de fer els deures...
Però començar ara.
Però el problema és que ara és que la necessitem més, perquè no en tenim.
Home, algunes ciutats, Figueres, ja l'ha separat l'aigua de pluja de la de Brut, Brut en aquest sentit.
Però no en tots els carrers, suposo.
I se'n va cap a Castelló.
S'estalvien de depurar-la, però no és suficient.
No és suficient.
I a més recull l'aigua de pluja sobre l'espai públic, però no sobre el privat, que també l'haurien de recollir. L'aigua que cau al terrat, al teulat d'una casa, s'ha de poder recollir, això.
Se'n va a la canonada de porqueria, l'aigua aquesta.
Fem una cosa, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara mateix.
Ràdio Vilafant a les xarxes. Segueix-nos a Instagram i Facebook.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Quan tens una bona oportunitat, t'hi llances, oi que sí? Doncs no esperis més per llançar-t'hi amb la gamma SUV de Kia. Amb entrega immediata des de 15.139 euros amb finançament de Banco Cetelem fins al 28 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctors Aven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Saben t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Vine a Llers, Festa Bruixa. Dissabte 19 i diumenge 20 d'octubre, Fira Esotèrica d'Herbes i Productes Naturals. Sopar popular, espectacles i música al carrer, joc i tallers per la mainada, focs i cercavila, i al castell visites teatralitzades i portes obertes. Amb la presentació del llibre Aquelarre a Llers 1647, un procés de bruixeria. El diumenge dia 20 a les 7 de la tarda. Recorda, dissabte 19 i diumenge 20 d'octubre, Fira Esotèrica a Llers. Només per bruixes i bruixots.
L'Escola de Dansa Carme Trèmols, referent de l'ensenyament de ballet clàssic i primera escola de dansa oberta a Figueres i comarca, membre de la Royal Academy of Dancing de Londres i de la Federació Catalana de Professors de Dansa, ofereix classes de preballet a partir dels 4 anys, classes de ballet clàssic per a totes les edats i per adults i gimnàs de manteniment. Inscripcions obertes que podeu fer a Figueres, al carrer de Pep Ventura 6, per telèfon al 679 75 79 75 o bé en el correu electrònic carmeburgastremols@gmail.com.
Es traspassa taller de planxa i pintura a ple rendiment. Per a més informació, trucar en horari laboral al telèfon 605 838 210.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Hyundai? 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 Hyundai?
És igual com ens diguis. L'important és que ens trobis i puguis gaudir de la nostra tecnologia, al millor preu i d'un servei professional i personalitzat. Fornells Motor, el teu concessionari Hyundai a l'Alt Empordà. Ens trobaràs a la carretera Nacional 2, a Santa Llogaia d'Àlguema, Figueres.
La Colla Dolça Tardor presenta Ballem, el nou espectacle de la Colla Dolça Tardor a Figueres, el diumenge 17 de novembre al Teatre El Jardí. Venda d'entrades a la taquilla del Teatre El Jardí o a www.figueresescena.cat. No te'l perdis. El proper 17 de novembre a les 5 de la tarda al Teatre El Jardí de Figueres, la Colla Dolça Tardor presenta Ballem.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972 507 750.
Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, tornem a posar-nos-hi aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. No sé per on anar, perquè teníem temes de lloguer turístic, el bo lloguer jove, ara llegia també que tot just ara ha sortit el model d'examen de la selectivitat. Sempre anem tard. O sigui, la selectivitat em sembla que es fa a primers de juny, no? Una cosa així. És,
gasto tot d'això.
Sí, sí, però clar, si tu ara estessis fent segon de batxillerat o tingués el teu fill que estés cursant segon de batxillerat, estem a 20 d'octubre pràcticament i tot just ara surten els models?
Jo ho pateixo, eh? O sigui, el meu, bueno, jo ho pateixo. El meu fill està fent segon de batxillerat i ho pateixo. És, vull dir... La setmana passada van tindre 5 exàmens.
Segon de batxillerat.
Sí, està ben segon de batxillerat.
Sí.
I toca fer la CL avui, aquest any.
5 exàmens.
Aquest curs.
Sí, i aquesta setmana també en tens 5 més. Però jo ho pateixo.
Clar, no, i que evidentment, que no ens enganyem, el batxillerat et prepara per fer la selectivitat i poder entrar a la universitat.
Però si els profes no saben com ho han de fer.
Exacte.
No tinc ni idea.
Aquí està la cosa.
O sigui, comences ara i no saben. No saben. I després agafen i demanen vagues. Hem de fer vagues, hem de protestar, i jo dic, protestar el què? Què vols protestar?
Però el que no pot ser com a departament, bueno, és que podríem criticar bastant el Departament d'Educació, però...
L'FP encara està pitjor.
Exacte, i la gent que s'ha quedat sense plaça a la formació professional perquè no hi ha la suficient oferta...
Que això és una altra cosa que jo no entenc, o sigui, no entenc, ara es diu, no, és que falta FP, però ara falta FP fa 10 anys, 20 anys enrere que faltava FP, ara falta, no... Ara què passa? Tothom va a FP i ja no, ningú vol anar a la universitat.
Sisplau.
I et trobaràs que d'aquí 10 anys, 15 anys faltaran doctors perquè no... O sigui, això és una cosa que no ho entenc.
O sigui, que se va d'un extrem a l'altre.
Clar, hauria de ser una cosa més normal i que tothom tingui de tothom. Vull dir, no ho entenc.
La noia aquesta de la foto, l'Àngel Chacón, és la comissionada a Figueres per resoldre lo de l'FP. Això bé, cuento, en canvi són capaces de fer-se una foto per promocionar no sé què i programar l'FP, que és un element bàsic, tu que vens de la cultura suïssa i alemana on l'FP és extraordinària, aquí no hi ha manera.
És extraordinari fins al punt de tenir-ho regulat que, quan jo estava allà, els nois que estudien FP treballen, perquè fan 2 o 3 dies, no me'n recordo exactament. Per exemple, FP de lampista o d'electrònica, doncs treballaven, sembla que eren 2 dies, 2 treballant en una empresa, 2 estudiant. I estaven, doncs, cobrant.
Però a la universitat això, també això... hauria de poder passar. És que no és fàcil estudiar i treballar, eh? Perquè també llegia al voltant d'aquest tema. No, perquè, evidentment, estudiar és molt car i jo... no en gràcies a que m'han pogut ajudar econòmicament i he pogut només estudiar, he hagut d'estudiar i treballar, però tinc companys que sí que ho han hagut de fer, o ahir parlàvem, no?, amb una companya de feina que deia, ostres, jo m'agradaria fer un màster però el vull fer presencial, però impossible, perquè treballar i estudiar a la vegada és impossible. Però és que no té cap ni peus, perquè clar, és que per una banda és caríssim i per l'altra no et permet treballar i estudiar. Llavors, com ho has de fer?
Reprodueix l'estructura social del fill de treballador a treballar i el fill del que té possibles a estudiar i governar.
Molt bé.
I això és. I això sembla que no. Hi ha vegades que això se calma un xic i s'anivella, però estem tornant una altra vegada a desnivellar-ho.
Escolta, això que acabes de dir és una frase...
És que això no canvia.
Qui toca, eh?
Hi ha coses que tu, que ets historiador, recorren la història. Sí. Aquesta recorre la història.
Que s'està perpetuant, no? S'està trencant l'ascensor social, d'alguna manera.
Fixa't el retard que portem, tu estàs parlant d'aquest model suís i Alemanya, sobretot, és el que ara aquí en diguem FP dual, és a dir, la participació del món de l'empresa en la solució de...
Però és que no només hauria de ser l'FP, jo crec que hauria de ser també la universitat.
I ara la dual aquí l'hem descoberta fa 2, 3, 4 anys, en certa manera. I ara i planteja encara coses pitjors. És a dir, qui crea empreses? Qui crea empreses per donar treball? Ho ha de crear la societat, el món privat, o el món públic també ha de treballar en la construcció treballs col·lectius dits empresa, en aquest sentit, que no busquen tant el benefici, sinó comportar un producte necessari i treballat d'una forma col·lectiu, que és un altre model que no és la forma clàssica americana, no? El senyor Ford té una idea i crea un cotxe i munta fàbriques per crear cotxes i vendre'ls, no?
Les dues coses.
Clar.
Compaginar les dues coses.
Però tu t'imagines aquesta Espanya que bosteza, que deia el sí. Machado, creant empreses?
Sí, no? I de 10 cabezas no l'hem vist ni esteu, una piensa.
Ara que esteu parlant de creació d'empreses, no penseu que realment una mica que s'està fomentant és precisament l'emprenedoria, no sé com entesa, com que tu et donis d'alta autònoms? No, que el que es vol o el que s'està promovent és que tu et facis, siguis autònom i que treballis i que siguis emprenedor, no? S'ha fet aquesta promoció de l'emprenedoria.
Aquí, per exemple, lo de treballar per un ajuntament, això no està ben vist ara, actualment no està ben vist, ara has de ser emprenedor. No sé si és emprenedor o emprenyador, però emprenedor segur. I clar, a raó d'això, jo no veig que tothom sigui emprenedor.
No, però vull dir que sembla que a nivell de promoció, de publicitat, de màrqueting, sí, es ven l'emprenedoria.
Sí, no, clar, és que ara està tots els medis que tu veus, YouTube i tot ho diuen, eh? Et diuen, tu estàs tonto, per què treballes per un altre si et pots treballar per tu?
Exacte.
Clar, llavors, a raó d'això jo penso, hosti, nosaltres tenim, no sé, estava pensant, el català sempre ha sigut una persona empresari.
Fins ara.
Fins ara. Mm. Però un empresari és d'empresa grossa. I el que vaig veure l'altre dia és que hi ha moltes empreses petites, moltíssimes, no grans empreses.
Se'n diuen pimes.
Pimes, però no són grans empreses que hi hagi molts treballadors. No, petites empreses. I hi ha moltíssimes. Hi ha moltíssimes. Hi ha que comencen seguint sol, hi ha altres que tenen 5 o 6 treballadors, i això són petites empreses. I jo penso... Hosti, com a impostos, no pots calcular el mateix amb una gran empresa que amb una empresa molt petita.
Amigo,
això s'hauria de regular,
amigo.
Això per començar. Clar, i llavors una altra cosa. No, o sigui, perdoneu que ho digui, però treballar per un altre no és dolent, eh? No sé si ho sabeu.
S'ha
com
criminalitzat, no? Vols
us ho dic perquè ho sapigueu. O sigui, treballar per un altre no és dolent.
Hi ha una altra cosa que també s'ha d'aprendre, i és que les empreses, aquestes pimes que diguem, sàpiguen associar-se per investir determinades feines. És a dir, hi ha feines que una empresa petita no les pot fer,
clar,
perquè no té els recursos per fer-les, però que si s'ajunten 3 o 4 sí que ho podran fer. I en aquí tenim un problema de sempre que costa la gent associar-se per fer...
Clar, perquè tu penses que et farà la competència i l'altra empresa amb la que t'ajuntis et fotrà.
Saber col·laborar per afrontar situacions difícils o situacions que sobrepassen una empresa petita, això és molt difícil.
Els asiàtics ho tenen molt, s'ajuden entre ells.
Aquest individualisme de dretes que s'ha fomentat aquí a Catalunya durant dècades ens ha portat això.
Avui estàs fantàstic, individualisme de dretes.
Suposo que també deu haver individualisme d'esquerres.
Avui hem de preguntar si hi ha esquerres ja.
Això també.
Correcte.
Vos vull dir un altre, de Suïssa en aquest cas. Perquè quan jo treballava allà hi havia gent que no coneixia de res. I em deien, i tu on estaves? I jo soc d'una altra empresa, i com la meva empresa no té gaire feina en aquest moment, ens passen a la teva, que és més gran, i així no anem a l'atur. Jo dic, ole. Dic, ole, solució, jo me quedo
però, clar, però llavors aquell treballador qui el paga i aquells això? Beneficis d'allò que produeix a qui vas, amigo.
Bueno, però això no ho sé, les federacions no d'empresaris ja deuen tenir absolutament reglat.
Jo, és la meva reflexió, que són molt petits, petites empreses... És el que diu Antoni, s'hauria de fer un clúster gran i que s'ajudin unes altres.
I després hauríem de recuperar la idea que funcionava a Figueres fa molts anys de l'Escola d'Arts i Oficis, en què la gent aprenia en l'empresa i al vespre anaven a l'Escola d'Arts i Oficis a aprendre la teoria, diguem, dit així ràpidament, no? I allò era un model i un sistema que funcionava. Que passa que...
Model,
com moltes coses va passar Iguera
era un model i, també republicà de l'OPEU la va crear aquesta escola del treball que en deia, no? Que va ser una cosa, però esclar, estaríem parlant de república, estaríem parlant d'altres temps, eh?
Hi ha moltes feines que tenen moltes sortides, com els lampistes, i què passa? Que com no es fomenta i no s'ensenya perquè es va, o paletes, o...
Perquè tu t'incorpores i n'aprens treballant.
T'incorpores i ningú, no t'ensenyen, perquè el que es tracta és de fer calés ràpid, i aquell senyor pues, no passarà mai de manobra perquè no perdrà en el temps amb ensenyar-li un ofici. I llavors què passa? Que la gent autòctona d'aquí en queden pocs que siguin bons mecànics o bons paletes i han de venir de fora, que benvinguts siguin, perquè com mínim saben la feina.
Ah, clar, aquest és el problema. No s'ensenya. També en aquest país...
També passa al revés, diguem-ho clar. Sí. També passa del que comença i vol ser ja cobrar com un oficial, quan resulta que...
Que no té el coneixement... No té...
Però jo et deixava a part el cobrar. No, però anava directament a l'ensenyar, sí, perquè a poc a poc se va aprenent.
És una cosa que t'hi trobes en el dia a dia. És a dir, quan algú demana feina, el primer que demana és quan cobraré.
Cobraràs, sí.
Bueno, i l'empresariat i les cambres de comerç han alertat que hi ha molt d'empresariat que demana gent que no té qualificació en aquest sentit, no? L'oferta i la demanda, doncs no. Aquesta senyora, l'Àngel Chacón, que va ser consellera d'Economia, té una frase fantàstica. Hauríem de tancar totes les oficines del SOC, no? Perquè la relació entre què ofereix l'administració i què necessita l'empresariat estan divorciats. No, eh? L'empresariat demana una qualificació que la societat no li dona. Per tant, vol dir que ensenyament, potser aquestes fórmules que deien...
Ensenyament potser hauria d'escoltar més l'empresariat.
Però és el que diu en Narcís, que hi ha d'haver una formació contínua, no sé qui l'ha d'organitzar, però hi ha de ser, perquè la gent acabi siguent més qualificat, no?
Sí, no sé, jo crec que el Departament d'Ensenyament en hauria de fer una revolada.
Perquè el món que el Departament d'Ensenyament també l'haurien de fer volar, perquè...
No, però clar, això que dius tu, que hi hagi una formació més adequada a les necessitats.
Una cosa, perquè tothom vol ser, tota la joventut vol ser arquitecte i metge i cirurgià.
Ara volen ser youtubers,
Bueno, youtubers també està bastant bé,
si se'n surten. O secretari d'Aigues de Banyoles, també, eh?
I en canvi, el que jo veig...
De mencionar a 30 segons de
cosa. El que jo veig del voltant meu, els que més que les han fet, no tenen estudis, són espavilats.
Sí, sí. O sigui que, conclusió, sigues espavilat i ja te'n sortiràs, no? Fantàstic, genial.
I que tinguin en compte que el món canvia i que s'ha d'aprendre, cada dia s'han d'aprendre coses.
Exacte, que no t'has de tancar, que ja ho saps tot.
Allò d'acabar la carrera, penjar un rètol i esperar que et vinguin, això s'ha acabat.
I tant, i tant. Nosaltres l'únic que sabem és que el temps ens apreta, que sona la sintonia de fons, vosaltres no la sentiu perquè no porteu auriculars, però que nosaltres ho tornarem demà dijous amb més tertúlia. Tempus fugit, que diuen en llatí, i com que el tempus fugit, nosaltres ens anem amb el suport de gestoria de Fernández del carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández. Carrer Eres de Vila 36 a Figueres. 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.